Avui volem parlar-vos d'una història familiar, una història de postguerra i contraband a Formentera i a Eivissa. I mos l'explicarà en Vicent Tur, en Vicent de Can Carlos. És una història que li va costar molts anys poder-la conèixer en detall. Era una història que, en aquest cas, el seu güelo, en Vicent Tur Escandell, nascut l'any 1921 i que va faltar l'any 2015, doncs s'havia guardat per ell mateix durant tota la seva vida. I va ser justament al final d'aquesta intensa vida que li va explicar la història que avui escoltarem al seu net, en Vicent Tur. Benvingut a Radio Villa, com estàs?
Bé, molt bé, gràcies. Moltes gràcies, bon dia i bones tardes.
Bé, a veure, Vicent, el teu güelo et va explicar aquesta història de contraband, una història on ell és el protagonista, de fet.
Sí, eren coses que no se'n solia parlar gaire, tampoc era molt convenient, evidentment, fer-ho en públic, però ell sempre havia tingut una miqueta, estava una miqueta reaci a contar-ho, perquè mai sabia el que havia pogut passar. Tampoc, jo crec que en aquell temps tampoc eren conscients de del que es feia. Se lluita per la supervivència, per intentar tirar endavant. Pues en aquesta illa no és el que havien conegut ara, és una cosa era totalment diferent. La majoria de les persones pues, optaven per navegar, pues, anaven a navegar, o tenien o havia passat migració també per treballar fora. I, bueno, pues, això era una alternativa que et permetia, entre cometes, viure en el puesto d'allà on eres i en el mateix temps pues, treure-te una mica les castanyes del foc.
El contraband, va, començant des del principi. El teu güelo tenia un llaüt que l'anomenaven un llaüt negre. Què és això?
Sí, bueno, els llaüts negres eren uns llaüts que, en aquest cas, estava, no era negre, perquè va ser molt descarat, estava pintat de gris i blanc, eren dos colors que feien servir, menys el patent, però eren un llaús que ja portaven, ja per si no tenien que ser gaire llamatius. Sí que és veritat, eren llaús molt guapos, eren un llaús que tenien una línia molt estilitzada, perquè el que primava, a part de la capacitat de càrrega, que també anava bé, era la velocitat. Eren barcos que tenien que ser ràpids per poder fer pues, les travesies que feien pues, amb una certa rapidesa i no dependre tant pues, de les condicions meteorològiques.
Li deien negre com els seus en negre ara, perquè no hi havia cap registre, no?
Sí, exacte, no solia haver gaire registres, no eren barcos que estessin ubicats a un port en tots els papers, en tots els controls que hi havia en aquell moment, perquè per la seva funció havia de ser molt complicat que un barco desaparegués durant una setmana o 10 dies i no tornés a port, sense justificar que havia anat a pescar o el que hagués fet. Per tant, solien ser barcos que tenien una base més bé discreta, no solien estar, en aquell temps hem de recordar pues, que a Formentera no hi havia la capacitat diguem, de població que hi ha avui en dia, que sí que hi havia gent, però de resident, però no tant, i tampoc es feien servir tant pues, escales, les platges, eren més bé puestos que estaven, no estaven tant a la mà i quizás els residents pues, tampoc anaven tant segons a quines bandes. I llavors pues, també, per la mateixa por que es feia, per aquest ús, diguem, de descontrabando, pues molta gent no accedia, ni anava a les bandes que sabia que no l'havien cridat.
Aquest llaüt es deia Dos Hermanos, va ser votat el novembre de l'any 1944, però la seva història fou tan intensa com breu perquè va anar a fons, va naufragar el 28 de febrer de 1945. Ara ens situarem entre aquests 3 mesos a veure què va passar. Com emprava el Dos Hermanos, el teu güelo? Com s'activava el mecanisme del contraband?
Els barcos estaven més o menys sempre disponibles en sus vivers, que tenien que te portar a bordo, i és gasolina, perquè portava un motor de gasolina d'un pistó per emergències, portaven alguna de gasolina, pues, per si tenien que fugir d'un temporal o de sortir una miqueta més ràpid o aviat de qualsevol des desembarcadors allà on anaven. I bueno, aquest barco però estava sempre disponible. Se'ls feia arribar una notificació de la manera que es devia fer en aquell moment a través de la persona que se n'encarregava d'això d'aquí, de tenir que estar preparats pues, per el primer dia de bon temps sortir i intentar pues, arribar a una destinació que ja ells tenien marcada, i per això també portaven un capità, o sigui, ells, els diuen, per dir-ho d'alguna manera, és armador, llavors portava un capità i portava un motorista o un lot de bordo, bueno, el que hi havia, d'un moment eren 3 de tripulació, com a molt 4, depenent de sa feina o el que estigués que fes, les guàrdies.
A més, tenim entès que el capità i la lot de bordo, els dos eren de la cala Sant Vicent, i justament el capità era, diguem-ne, un home ruda, no?
Sí, el Joan Marí, si no vull equivocar-me, puc dir ser un home, una persona, bueno, aquest home, pues, sí, ja havia estat una persona que tenia un historial bastant fort en el que era tot aquest tema de descontrabando que es feia en aquella època, de que era pràcticament era, no tenia res que veure amb el que es fa avui en dia. Es feia un contrabando, pues, de producte, una miqueta de luxe, per dir-ho d'alguna manera, i una miqueta també de necessitat de certes coses que en la postguerra, pues, no es trobaven en aquest país. Jo suposo que jo se me va comentar, pues, algunes tipus d'escopetes, però tipus de caça, bones escopetes italianes, o teles, també, llançaria, bueno, tot tipus de productes que potser, pues, no es podien trobar, i llavors entenc que, pues, els mateixos mariners, el mateix armador, pues, per seu compte, pues, potser si podia, pues, portar tabac o portar quatre coses d'aquell temps també, ja no pels impostos, sinó perquè no existien, no n'hi havia. Clar. Ja no era una qüestió... Avui en dia, supos que el contrabando està mirat des d'una manera fiscal, i inclús penal, perquè està la droga per a mi, és de tot, no? I si hi ha tabac o alcohol, pues, també és un tema fiscal, no? En aquell moment ja no era una fiscalitat, era simplement que no n'hi havia, o sigui, no hi havia opció a poder-lo comprar.
A veure qui trobava cafè a la postguerra Formentera, no?
Correcte, clar. O cafè, o suc, en tots aquests productes que potser tenia restringides, pues, perquè no hi havia relacions comercials, o perquè era el mercat espanyol, no era un mercat segur, allà on els proveïdors internacionals poguessin cobrar, pues, ho feien a través d'aquesta gent que no tenia, bueno, que no pagaven ni uns arancers ni pagaven res, evidentment.
Bé, era un negoci molt lucratiu, això del contraband. S'havia de portar, lògicament, amb molta discreció, però perquè ens fem una idea, ens comentaves que el teu güelo, amb el primer viatge, ja va poder pagar el llaüt.
Sí, ell quan va perdre el llaüt, ja el capità de l'embarcació, l'oficial de l'embarcació del barco que es va salvar, del mercant que es va salvar, li va oferir la opció d'enganxar el llaüt i intentar treure'l-lo. I allí, bueno, ell va sopesar dos mides, que no havia pogut agafar el llaüt, i s'alçava del temporal, tornant-lo a riar i tornar cap a Formentera. El problema estava que el llaüt ja estava tocadet del temporal, i llavors que tenia que tornar a riar-se ell o enviar una persona amb ell per amarrar el llaüt a les estatges per poder-lo pujar en la maquinilla del barco de l'Urola per treure-lo. Va optar per no fer-ho. Supos que si ell hagués tingut que jugar-se aquell llaüt i no hagués pogut fer-se front a el que li representava, haver agafat l'opció d'arriscar-se, però en aquell moment va determinar que no valia la pena.
En tot cas, anem un poc a la història aquesta del naufragi. Passàvem al voltant del 20 de febrer de l'any 1945, el teu güelo rep un missatge de que ha d'anar a fer un embarcament de mercaderies en un lloc de la costa algeriana. Com es feia aquesta feina? I d'on va partir? Com va anar això?
Bueno, hi havia diversos punts d'arribada i de partida. Hi havia per dins la zona de la Torreta, Salgar i l'Espalmador.
Zones amagades, no veig?
Sí. I, bueno, el güelo tenia molta relació en l'Espalmador i tal, perquè, bueno, havia estat part de la finca de Can Carlos i ell coneixia molt bé, pues, tota aquella zona, i inclús havia anat allí, pues, a pasturar i sabien com anava. I llavors també tenien una sortida que era... que era Tagomago, és a Cala Sant Vicent, Tagomago, que solia ser punt d'arribada, d'espera, i llavors, pues, o anar cap a G, o sortir cap a Palma, a les bandes allà on descarregaven. Ells en els temps que treien el llaüt ja el preparaven, però estaven a la guait, estaven esperant a veure què és el que podien, cap on podien sortir, quan rebien l'avís, a quina data tenien que estar allí, i calculaven per poder arribar. Pensa que ells navegaven a vela, la majoria dels temps, difícilment posaven el motor en marxa, tots navegaven a vela i esperaven, i en el moment que arribaven l'avís, el missatge, pues, agafaven el missatge i s'andaven cap allà on es deien.
El missatge que a vegades el portava un al·lot o un pescador que passava
sí,
per allà?
Sí, exacte. Sempre hi havia algú que sabia que hi havia un llaüt apostat darrere Tagomago. Pues esperaven per un temporal, per el que fos, bueno, però sempre hi havia un barco allí que estava apostat, no hi havia un control tampoc tan excessiu, i menys ningú es complicava en aquell temps. Clar. Per això.
Llavors, com era? Un cop ja rebien el missatge de «Ei, heu de partir cap allà», sortien des d'un lloc discret, amb l'armador, en aquest cas el teu güelo, el capità, en Joan Marí, i l'al·lot de bordo, tots ells cap a bord d'aquest llaüt, uns 9 metres de llaüt, cap a un punt concret del GECO. Com era aquest embarcament de mercaderies a Algèria?
Aquest embarcament, em va comentar una vegada que ells anaven preparats, i el capità tenia un mosquetó, tenia una arma. Perquè Clar, l'embarcament aquest es feia a través d'un dic, com una espècie de passarel·la, allà on anaven passant gent i anaven tirant uns paquets, uns fardos, que allà tu pensaves que ni siquiera moltes vegades sabien el que hi havia, moltes vegades ho averiguaven ja per experiència d'haver fet molts viatges i saber què. I tot el que feien era mirar a vora què és el que anava amb això, anaven col·locant a vora dins la sentina, dins la bodega del llaüt, i per què tenien una escopeta? Pues molt fàcil, perquè els portadors tenien que venir d'un amb un, perquè si en venien dos, se'ls feia un avís, que tenien que un tornant darrere, perquè era molt perillós.
Un avís, què vols dir?
Un avís, doncs un tir a l'aire, o es feia un aixabuc, o qualsevol cosa, de manera que no venguessin en grupo. Perquè el perill era que si venien en grupo et podrien hasta fotre el barco, segons em deia, que era una... Quan era. O sigui, no era una gent... Diguem que aquesta feina no era una gent que anava a salir per de fer d'això, no, que era una gent que si podia fotre el barco te'l fotia, o sigui, allò era una espècie de... Això és el que ells tenien entès, no? I evidentment el capità, que era la persona, o el patró, que era la persona responsable de tot aquest tipus d'operacions, pues era el que agafava les normes de seguretat.
Però aquell 28 de febrer de l'any 1945, quan els dos germanos, aquell llaüt de contraband capitanejat per en Joan Marí i armat per en Vicent Tur, tornava d'Algèria ben carregat, amb escopetes de caça de gran qualitat, sedes i altres materials que era molt difícil de trobar aquí, què va passar?
Bueno, ells van agafar un temporal que no es va permetre tirar, jo suposo que devia ser o de Nord o de Mestral, perquè va ser un temporal que es anava allunyant de sa costa de la Mola. Això va passar unes 75 milles del faro de la Mola. Venien de l'Eger, pues, suposo que la costa de l'Eger és molt ampla, però bueno, més o menys es pot marcar un triangle. I el que vàrem fer era que clar, això... Calculam que la costa de l'Eger punt més prop pot ser 148 milles, 180 milles, quizà, por ahí. I, clar, pues, ells estaven prop de Formentera, per d'alguna manera, entre cometes, no sé, ja que anaven, no era relativament prop, però, bueno, i és temporal, però el que feia era emportar-se'ls. El que varen fer és que, en el moment que varen veure, ells anaven capejant el temporal, perquè tenien banda per passar, podien arriar-se, passa que ells estaven una mica sostrats perquè s'estaven... allunyant molt i no sabien en sa certesa, i més en aquells temps que estaven, a què trobarien. I en aquell moment doncs, varen trobar-se amb un mercant basc, que és d'Eurola, i els hi va oferir doncs, de fer-hi salvament, en aquella embarcació. I bueno, doncs, ells varen treure tot el que varen poder, perquè ells varen pensar... que ells, clar, no, ells havien pagat devien haver pagat alguna mercaderia perquè no, qui sap, de la que portaven per compte des que manava, des que havia flotat l'embarcació, però sí de la pròpia, i no devien portar gaire sols, devien pensar, salvem mercaderia, que puguem fer quatre canets, i sortir el millor possible. I es devien carregar de teles, de les cuetes que podien haver venut i tal. La majoria del que varen vendre ho varen vendre a bordo de l'Urola. Els mateixos mariners i la tripulació de l'Urola es va quedar molta de la mercaderia que portaven. Varen veure una oportunitat de tenir bona mercaderia i quizás també havien pogut llavors fer alguna cosa de feina amb allò, no? I, bueno, i en el cap d'un parell de temps de navegació, no t'ho sé especificar, si va ser una setmana o dos...
Amb tot això, els dos germans es van enfonsar allà mateix.
Es van enfonsar, sí. Inclús el varen obligar a enfonsar-se, no varen voler que quedés tipus... Crec que el Weller inclús va rompre algun tipus de... O el va deixar que s'estallés contra el barco, no el va voler amarrar, i el varen deixar, o sigui, se'n van els dos germans, no... I ells es varen descarregar, i ara no sé si dir-te si varen deixar-los a Alicant o els varen deixar a Castelló. Jo crec que va ser Alicant, que devia ser capitania marítima, llavors, en aquell temps, de certa rellevància.
Home, Alicant era un port important.
Exacte. I doncs es deveren descarregar allí, a Alicant. I allí, doncs, es varen deixar. I ells deveren seguir, i ells varen ser...
Però allà va haver-hi un dels tripulants, en aquest cas el capità, que va desaparèixer.
Sí, bueno, a Alicant varen arribar, es varen desembarcar com nàufrags de... Ells varen justificar que es van enganxar temporal, van de fora de la Mola, que estaven pescant, i que, bueno, que no varen poder fer res, i que varen, bueno, que estaven pescant, varen donar el nom d'un barco, el que fos, i ells van anar com a nàufrags. Tot el capitania marítim els varen retenir, no allí mateix, sinó que els varen dir que estaven localitzables, que no se'n anessin, els varen demanar si els feia falta banda per estar o per menjar o sous, varen dir que no els feia falta res, sempre estaven avisats que no demanessin res, diu que no els hi feia falta res, i es varen quedar allí un cert temps. I quan es va fer la identificació, en Joan Marí ja quasi ja no es va presentar, va dir que no parlassin d'ell, que ell com si no hi fos, que hagués dit que ell ja s'havia anat. Dic que home pues, ja tenia una manera com a patró, que es veu que era valorat pues, allà on estava, una manera de sortir d'Alicant, i va sortir d'Alicant amb un avió. Tenia un passatge per anar-se'n.
Per anar-se'n a...
No sé exactament ni on se'n va anar, d'un dia, si es va anar cap a Palma, o si se'n va anar ja directament cap a G, o... O sigui, no sé exactament, perquè des de llavors ja va ser molt complicat ja tenir notícies d'ell. Va ser més de manera esporàdica. I que home, varen estar-hi durant els temps que varen estar a Alicant, varen demanar si eren de Formentera, si podia algú que reconeixer-los, varen tenir la sort que hi havia molta gent de Formentera navegant amb embarcacions de la Naviera, de la Naviera Mallorquina, entre altres, i una persona, amic del meu avi, pues, del meu abuelo, pues, que navegava, o es va enterar i va anar com a capitania, va testificar per ells, diguent que sí, que eren de Formentera i que eren pescadors i que tenien llaguts i barcos i que havia de ser pràcticament possible i que, a més, llavors mirant el temporal que va haver-hi aquells dies, també era possible. I, bueno, la qüestió és que no els hi van demanar si volien restar el tal i van dir no, que ja s'apanyarien, que s'ha deixat d'aquí. I llavors, pues, devien embarcar amb un pai de bot i se'n devien venir cap a Formentera.
Caram, i sabem... Clar, al final el teu abuelo tenia el llaüt, però rebia un missatge, o sigui, hi havia algú per sobre seu que l'instava a anar amunt, avall, sabent qui era el que manejava el contraband.
No, això no sap. Això no sap, ni ell m'ho va dir, ni crec que ningú sapigués exactament per qui treballaven. Era una... Jo crec que els patrons sí que tenien una informació i tenien diversos punts, i si hi havia un problema sabien on anar... Però els armadors, el saló de bordo, la gent que anava, els maquinistes, aquesta gent no sabia res, sabia que tenien que fer allò, arribaven, cobraven, s'asseguraven a l'embarcació i s'anaven cap a casa seu a seguir llaurant o cuidant-se del bestiar o el que fessin cada un d'ells.
Home, el capital que va desaparèixer a Alacant en un misteriós vol, doncs aquest havia treballat amb en Berga, ni més ni menys, amb en Joan Marc.
Sí, havia treballat i va protagonitzar un... No sé si està documentat o no, que ja s'hauria de mirar, ja m'ho va contar l'abuelo. Va protagonitzar ja en els darrers anys, quan anaven ja en llenxes a motor, llenxes bones ja, ja va protagonitzar un davant l'esport de Vila, un succés molt, molt interessant.
No?
Això va ser que va intentar, descarregaven, arribaven a l'esport de Vila, i a la banda davant l'Esponja, per davant Saranyet, una mica per allí, aquella zona que baixaven de banda fora de la murada, i allí s'atracaven els bots a Vila a buscar el que tenien que recollir. Doncs s'avaluaven de vora la barca, s'amarraven i carregaven el que tenien que carregar. I amb una d'aquestes pues, va sortir l'arrendatari. Ell...
Què és l'arrendatari?
L'arrendatari era l'embarcació de duanes, que s'encarregava del control fiscal de la mà.
S'anomenava així?
Sí, es deia, no sé, arrendatari, no sé per quin motiu, arrendatari, segur que té una explicació. I va sortir pues, a intentar interceptar-los. I ell pues, va agafar, va sortir a tota màquina, però no va mullar les embarcacions que tenia avaluades. I així com anava agafant velocitat, els anava mullant i així interferia una miqueta en su camí de l'arrendatari, que els anava mullant com obstacles, i quan ja va veure que l'arrendatari va tenir que aturar, recollir, a fer el que tingués que fer, que suposo que l'arrendatari no devia portar gaire motor per seguir-lo, però bueno, pues ja va agafar i va sortir corrent i va sortir tota màquina i allà es va perdre.
Caram. Bé, i aquí no s'acaben les notícies d'aquest home, d'aquest patró que va desaparèixer els anys següents, perquè ens vas comentar, quan preparàvem aquesta entrevista, que molts més anys després veu tenir constància de que se'l podia haver vist a Algèria.
Sí, el va seguir quan a Eivissa, com a vegades anàvem a Eivissa, però a vegades anava a veure els seus amics que tenien allà per sacar de Sant Vicent i tal, i li varen comentar que un d'ells que va seguir treballant i viatjant i li va comentar que havia tingut la percepció o pensava quasi segura que l'havia vist per la gent vestit d'algerià i bueno i segurament devia viure per allí o el que fos, però va que tenia el va cridar per seu nom es va girar però no es va donar per entès i va seguir, o sigui que no sé, supos que no devia. Però bueno, suposo que entre ells ho comentàvem, perquè, clar, t'ho dic, és un món que era molt, molt hermètic, un món que ningú... Això no era una cosa que es pregonés, ningú li interessava saber res d'això d'aquí. Era una cosa molt, molt discreta.
El món del contraband, un negoci que va ser fonamental per l'economia pitiusa durant aquells anys de misèria i d'escassetat,
Sí, sí, va ser... Bueno, era una de ses coses que podia viure. No és que hi hagués gaire gent que s'hi dedicàs, No és que hi hagués gaire gent, Entenc que no. Però bueno, mira, el que hi havia.
I pel que fa al contraband d'aquí de Formentera, clar, suposo que aquí hi havia menys possibles, no? O sigui, menys sous en efectiu per poder fer aquest tipus d'intercanvis, no? Però també n'hi havia hagut, no?
Sí, sí, també n'hi havia hagut. El que passa que aquest d'aquí, jo no he conegut gaire gent que estàs d'això, però sí que sentir parlar gent que quan es feia contraband de tabac pota, el meu veu també m'havia dit que havien arribat a anar en el riu de Santa Eulari, a l'embarcadero del riu de Santa Eulari, a buscar moniatos. Anaven amb una bruixa, amb un barquet de vela, amb un guaio, i arribaven allí i carregaven dels moniatos que trobaven i es portaven cap a Formentera. O sigui, aquesta situació es pot considerar contrabando de moniatos, ja seria un extrem, però bueno.
I això, aquesta barca, bruixa, dius?
Sí, bueno, una bruixa és un botet. Sol tenir uns 20 pams i porta una vela de guairo, una vela que es plega, i sol portar una bruixa a sa base, pintada, o cosida, i es hi deien bruixes, no sé per quin motiu, però es hi deien una bruixa. Doncs, l'antena n'hi viu molt, molt, molt ràpid, que és de Santa Lucía, que encara, crec que encara deu ser-hi, que és preciós, un barquet molt guapo.
Bé, doncs, Vicent, gràcies per haver-nos explicat aquesta història i per haver-nos agafat de la mà i portat aquest viatge fins als anys 40, aquesta història de mar i de postguerra i de contraband. Ara començam tot seguit la tertúlia ciutadana. Vicent, fins ben aviat.
Moltes gràcies.
Quina cançó cantarem, que tots la sapiguem, la dels contrabandistes. A Banyuls varen anar, de tabac a carregar tota una companyia. Trum, lai, la, la, lai, lai. Per Fortià, allí varen encontrar la refumuda espia, que Figueres se'n va anar a contar-ho al capità, que ha vist contrabandistes. Trum, lai, la, la, lai, lai, lero, trum, lai, la. Quants n'hi ha, bé me'n diràs quants n'hi ha, tu que dius que els has vistos. Més de 30 n'he comptat, anaven molt ben armats, trabucs i carabines. Trum, lai, la, la, lai, lai, lero, trum, lai. I anava minyons comptant, anem a perseguir-los. En passar el pont de Ceret, allà els digueren per cert que ja els havien vistos. Trum, lai, la, la, lai, lai, lero, trum, lai. Senyor de Tec, que els havia vist molt bé, no aneu a perseguir-los, que a tots us mataran, per molt valents que sigau, i el capità va dir-los. Minyons, tirem endavant, minyons, no us espanteu pas, anem a perseguir-los, i en allí on els trobarem, baioneta esperarem, farem carnisseria. Trum, lai, lai.